bona nit a tothom, ja són les 10 a Ràdio Vilablareig. Això és Micro de Nit, com sempre cada dilluns, amb en Jaume. Hola Jaume.
Hola, hola, què tal?
La Fina.
Bona nit.
En Josep.
Bona nit.
I avui en Gerard també.
Bona nit.
El tenim tornat de França.
He tornat.
I malauradament no tenim en Rafael aquí avui. Però bé, seguirem com sempre fent el programa com sempre, no?
Rossinyol, que has anat a França. Sí. Rossinyol, com ha anat?
Has anat a trencar una llança?
Home, molt, ha anat molt bé, molt bé. Bueno, França, molt bé.
Això és l'important.
Bueno. Soc fan.
Doncs donem primer inaugurat aquest dia
de juny.
El primer dia de juny, eh?
I tant, i tant.
3 de juny.
Sí, sí, sí.
Que diu, jo vaig una mica tard jo, però no floriu totes alhora roselles del camp de blat.
Ah.
Sou tan i tan lluminoses que em deixeu enlluernat. Jo vull veure si a la cresta d'aquell mar esbalutat, entre el verd de les onades, les espigues han granat.
Oh, que maco.
Això és de la Joana Raspall.
Ui, que maca, sí.
Bueno,
sí.
Maco.
Però... doncs mira que hi ha uns camps.
Però tu això saps... és el gall gallina pollet, no?
Sí,
el...
sí.
Però tu saps a què anaven lligades les roselles?
No.
Bé, doncs suposo que eren una mica de...
No, senyor.
Aquestes substàncies que...
Els camps de Flandes, després de la Primera Guerra Mundial,
però
que estaven farcits de morts, eren camps, i avui encara es poden veure, camps completament vermells.
Ah.
Els inglesos tenen per commemoració del dia dels caiguts a la Primera Guerra Mundial, tots porten un... de cartró, normalment sí. Els fan de cartró,
una
rosella penjada al...
Mira, com a símbol.
Jo pensava que tiraves perquè són de la família, és un opiaci.
Dels opiacis.
No?
Sí, bueno,
perquè...
això també.
El cascall, eh?
No, perquè sabeu que els granets aquells sí. Que tenen, la gent ara els posa sobre els pastissos.
Sí, sí, no, i no fan gaire res, però,
no, però a mi no m'agrada
si els aixafes,
llavors
són més
actius.
A mi no m'agrada.
Això s'havia dit, el cascall, l'any.
Sí, sí. Et deixen una mica tranquil.
Hi va haver una època que la carretera que anava des de... era allà... ja ho diré demà.
Demà no, que no vindrem.
No, d'això, una carretera que sortia de la General Madrid-València, a l'altura d'aquell poble, ara no em surt el nom,
bueno.
Em sona, bueno, aquesta història em sona,
que
no sé per què.
Hi havia, i algú, no se sap ben bé com va ser, que va perdre una quantitat de llavors
de cascall,
de cascall,
de les altres. Autèntiques.
I llavors s'hi havien
cotxes amb quatre intermitents allà parats.
Unes visites guiades,
sí, no?
Amb allà rascant.
Ai, mare meva.
Fins que se'n van donar compte i llavors, bueno, evidentment,
ja
va anar a la Guàrdia Civil,
sí,
i ho va arrebessar tot.
Ja.
Bé, Aniol, el galliner s'ha desvalutat.
Sí, bueno, hem començat molt frenètics, eh? Vull dir,
hem començat,
poema...
no sabíem què dir.
Mira, que jo he dit que venia una mica moix, perquè sí, estic cansat d'arribar ahir tot amunt
clar,
i avall.
Clar. De fer la maleta,
sí,
eh?
Aquesta tarda he volgut
doncs
descansar.
Doncs res, posa ordre, Aniol.
Ara, al pondre's el sol, ja va bé el cansament.
Bé, abans de començar, no sé si Fina ens pots dir el número de programa d'avui.
Sí, us diré el número de programa i encara us diré una altra cosa. El número de programa és el 706.
Oh.
Però us diré, i aquí la taula a algú li agradarà, si sabeu avui de què és el Dia Mundial.
3 de juny, aviam.
A mi em va fer molta gràcia, perquè ho vaig sentir ahir al vespre.
De l'oca perduda?
De la bicicleta!
Mira, jo he vingut en bicicleta.
Veus, ja ho he pensat.
Jo vaig i vinc de la ràdio.
Ja ho he pensat, dic, en Gerard li farà gràcia, això.
Home, i tant.
Doncs mira, sí.
Vale,
doncs el 706.
L'any que ve, jo també.
No, l'any que ve.
A la setmana que ve hi ha programa, sí. No dic,
sí,
perquè
sí,
és el juny,
sí, sí.
Ja estem a punt.
No,
serà
havíem,
un palíndrom.
Havíem dit fa dies, que fa dilluns, vaja, que... bueno, des d'aquesta temporada crec que és que comencem a les 10.
Sí. Mm-hmm.
Sí.
I la temporada passada començàvem a les 9.
Sí.
Però, clar, arribàvem cap al mes d'abril, entrats abril, que ja el de Micro de Nit veníem a les 9 aquí, era clar, i era, doncs hem dit, doncs va, aquesta temporada ho fem a les 10.
No, al principi, ja, com que també has dit que Sant Joan cau
en dilluns,
sí, doncs tallarem la setmana abans de Sant Joan.
El 17.
Sí, encara ens en queden,
tanquem temporada.
Amb el 8-3.
Amb avui 3, no?
Dos més.
Avui dos més. I dos
doncs jo volia dir que la setmana que ve serà el número de programa serà un palíndrom.
Ah,
sí, 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 cap i cua.
7-0-7.
Sí, sí.
Doncs bé, doncs bé, comencem, si us sembla...
Foli.
Sí, entrem ja amb la secció d'en Jaume o
entrem,
voleu fer una
mica sí, entrem, entrem.
De fet, bueno, és la secció d'en Jaume perquè posarem la sintonia, però avui també demanaré, com dilluns passat que no hi va ser en Gerard i vam desenvolupar temes
abelles,
una mica estranys.
Sí, ens vam liar com una...
Com la pipa d'un índio.
Exacte.
Sí. Però, si voleu acabarem el
com
capítol...
Com els del cascall.
El dia que diguem,
bueno, abans de
no tenim
no
res,
teníem cascall.
És el dia
perdoneu, aquests 20 minuts que tindrem. Els primers 10 minuts, si voleu, els dediquem a la... Com es diu això? El civisme.
Ah, va quedar així.
Ja tenim un capítol i ens falten dos dilluns.
Va quedar així,
sí,
va quedar així.
Doncs els acabaríem. I després acabem el tema aquell que vam començar de la teoria de la conspiració aquesta de les Torres Bessones, que em va quedar molta teca per dir.
Ah, bueno.
Perfecte.
I farem un resum dels primers 12 punts perquè en Gerard agafi el fil i ho comentem. A veure què.
Molt bé, doncs som-hi.
Va. Aquest capítol del civisme que va encetar en Gerard i va proposar-ho aquí entre tots nosaltres i ens va venir molt bé anar seguint una mica les diferents parts del civisme, mai hem començat definint què era el civisme. I aquí a la Wikipedia ho trobem. Diu que civisme, ve del mot llatí civis, designa el respecte i la dedicació del ciutadà per la comunitat en què viu, així com el respecte a les seves convencions i lleis. Aquest conjunt de normes escrites i no escrites, de normes socials, pretén regular la vida en societat i facilita la vida en grup.
Perfecte.
Ja seria això, no?
Soc tan, tan fan del civisme.
Jo anava a dir que era difícil.
Tanta manca de civisme avui en dia.
Sí, jo anava a dir, és una cosa difícil de definir.
Sí, perquè sense això...
Perquè abarca molt, no?
Jo crec que engloba... Està molt ben definit aquí en poques paraules, perquè engloba això.
Abarca molt.
Inclús te diré que podés més lleis no escrites.
Sí.
Sí, em parla de lleis.
Sempre és en benefici de la comunitat, o sigui, jo em comportaré.
Sí.
Recordeu que aquí... Abans de tot, ja hi havia en Gerard, però vam treure un tema un dia, jo no sé si era aquesta temporada, que jo diria que era la passada, que era una regla per determinar si una persona
era aquesta.
Valia...
Sí, vas anar dient...
Per... No, bueno, això era un sol exercici, Tu podies definir si una persona... o podies averiguar o constatar si una persona era apta per viure en societat, en comunitat, en companyia, només mirant un indicatiu, que és parar-te en un pàrquing d'un supermercat on els carros no tinguin moneda. Perquè
sí.
N'hi ha avui dia ja de supermercats que tornen a l'antiga.
Sí. A veure si tothom els posa ben posats.
No, si tothom els posa ben posats,
Si els deixa... Pues
si la persona no el torna, ja saps que aquella persona... No és cívica. Té molts indicatius perquè no sigui gaire cívica.
Cívica, egoista, egoista.
Ara us en posaré un exemple més...
Bueno, un moment, aviam, hem entrat ja en matèria perquè...
Sí, clar.
És un exemple...
De fet, no teníem res concret del civisme avui, però...
Que va passar la setmana passada, divendres, fèiem les jornades culturals a Can Gruar. Bueno, tot va anar la mar de bé, tranquil·lament, sense que hi hagués cap cosa estranya, fins a les 5 de la tarda.
A les 5, l'hora del te, anglès.
Sí, bueno, 4:45, d'això que van obrir les comportes del col·legi i va sortir tots els nanos, tots a jugar. No són és culpa dels nanos. Els nanos,
diríem,
surten,
criden i d'això.
Sí.
Però el que sí és culpa dels pares és de que es fiquin, veuen que dintre, que la sala està il·luminada, que dintre hi ha gent, que hi ha una conferència, que hi ha una sèrie de coses, i les mares allà apoyades a la paret
i bla bla bla,
i bla, bla, bla. No, no, si només sigués bla 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 no passaria res, però els nanos també s'hi aparquen tots allà al costat de les mames, perquè és clar, no poden deixar i llavors hi havia un xivarri absolutament descomunal, tant que jo vaig estar a punt, lo fotut és que estava sentat a la taula i quedava molt malament m'aixequés, sortís, obrís la porta aquella i fotés un bram d'aquells que s'hagués sentit des de l'altre cantó del poble.
Pues ho podies haver fet.
Sí que ho podia haver fet.
Sense fer un bram, si no sortís.
Però dir, escolteu-me, va, veta, això tenen tot els arbres, la gespa, tot que ho estan deixant desfet, perquè després quan acabi la temporada i digui bueno, que això ja no és un parc i així és la feina que tindrà l'Ajuntament per arreglar-lo, perquè hi ha algun tros que sembla que hi hagi passat una manada de senglars, perquè està com que sigués llaurat, però és això.
Val. Agafem una conclusió d'aquest tema i així ja tanquem aquest tema, perquè fa referència al civisme. El tema que ha tret en Josep, de la mainada, que sortia fins a aquesta hora, aquí la conclusió seria que el civisme no és propi de fàbrica, s'ensenya, i si no l'ensenyes,
exactament,
no
ve incorporat.
Jo crec que no és que és tan complicat, és tot, és educació. És educació tant a casa, però sobretot el civisme és, com has dit tu, la definició és envers la societat. Com ho comportes en un lloc públic, hi hagi gent o no, però qui pugui haver gent.
Exactament.
Però me comporto bé perquè darrere meu pot venir un altre, ho deixo net, no crido,
sí,
no
sé. Però que no, fem èmfasis amb això, a veure si és veritat i esteu tots d'acord aquí a la taula, amb que no es neix ensenyat.
No.
Que s'hi ha de posar un esforç.
Com hi ha coses, hi ha coses que t'emportes a l'ADN, això no.
Sí, si tu veus que, dic els pares en aquest cas, si tu veus que els teus pares entren en un lloc al cine cridant, doncs tu diràs, ah, bueno, és lo normal.
És lo normal,
però hi ha una altra sutilesa sobre això. No cal que els pares donguin un exemple dolent, simplement la passivitat.
Ja és un exemple dolent,
però Jaume, la passivitat és un exemple dolent. O sigui, si un nano fa
però vull dir que és diferent. És diferent. Mireu, és diferent la passivitat que l'activitat. Si un pare fuma, doncs el fill
té tots els números de que fumi.
Però si un pare no ha fumat mai, però no fa res
perquè no fumi,
perquè doncs els nens
ho dic diferent. O sigui, a veure, per què estem arribant al punt que hi ha restaurants que diuen nens no, i hi ha hotels que diuen nens no.
Perquè volen tenir una clientela que suporta els nens.
Volen tranquil·litat. Perquè bàsicament els problemes...
El que no volen és que el nano surti disparat pel passillo de les habitacions cridant i saltant.
Jo tinc mainada i he anat a restaurants i he hagut de dir a la taula del costat, sisplau, si poden baixar el volum de la taula, perquè tenien la mainada allà amb la taula.
Esclar, perquè
tota merda, dius, bueno, a mi em sembla bé, però fica't cascos.
Moltes
vegades és per l'educació
que
dius tu, és per acció de jo fumo, si la mainada em veu, poder veure que és normal, però moltes vegades és per omissió. Jo vaig als parcs infantils de les meves filles i veig mainada pujar de la tanca del parc, la típica tanca, i el meu dic, baixa d'aquí, aquesta tanca no és per aguantar el pes d'una mainada, i veus 10 que estan allà i els pares passant del tema. No veus que no és normal usar aquest mobiliari, digui-li el banc saltar de
pressió?
Això del fumar no, perquè el més fumador que no va ser el meu pare, i jo a mi no se m'ha acudit mai fumar. Vull dir, amb aquesta no hi acabo de...
Bueno, perquè hi havia una acció...
Perquè, bé, el teu pare, a l'època, el teu pare era home i tu eres dona. I una dona que fumés...
Sí, que n'hi havia.
Estava gaire ben vist.
N'hi havia,
No estava gaire ben vist.
No, és l'instint, no l'he tingut mai. I el meu home ha sigut fumador des que el conec. Ara no, ja fa 25 anys.
Però vull dir que el
volem... no.
El problema és
exemples, aquest. Acabarem.
És que haurem de dedicar un programa sencer, això.
Esclar.
Sí. No pot ser perquè avui... Haurem de començar, tots quedar d'acord, ni cuines, ni res. Traiem un tema,
però
el tirem aquí al mig.
Però després avorrirem.
No, avorrir no, però cansar sí.
Sí.
És que no pararíem.
Direm una cosa per qui ens estan escoltant. Ens queden només 4 minuts d'aquest tema.
Ah, doncs no patiu,
o sigui, no cal que tanquin la ràdio.
No, perquè, clar, evidentment, si vas metxacant sobre una cosa...
No, evidentment.
Dius, home, ja us ho fareu.
Cansa, sí.
Una cosa, per acabar, m'agradaria que fer una ronda...
Va, fem-la.
D'exemples de que cadascú ha viscut sobre aquest tema que estem parlant. Bé, aquesta vessant del civisme, aquest respecte... cap als mobiliaris o cap a...
En general, cap a...
No, sí.
No, jo... És que se m'ha acudit un ara i dic, a veure si compartim.
Jo ja l'he dit. Jo em sembla...
Jo en tinc ja, molts de temps, eh?
Absolutament... Lloc... Més que tot, bueno, perquè ara se m'acudeix que jo tinc nets petits de... No es tenen 3 anys encara, i quan jo hi vaig amb ells... al travessar semàfors, carrers i així, em trobo amb un problema afegit, perquè jo sí que els hi ensenyo que s'ha d'esperar que es posi verd el llum dels peatons, però m'ho tiren en l'aire la gent que està al cantó, perquè
s'arrenquen a córrer, no?
I això, per molt que un vulgui, clar, no li pots dir amb un altre, escolta-me,
jo estic sóc raro per això.
I després, saps què passa? Que després la teva autoritat no val res, perquè els dius, hem d'esperar, i veuen que tothom passa.
A mi em passa amb les meves filles, això que dius, tu anem d'esperar i veus algú que travessa, inclús, diré una cosa, jo tampoc sóc pensant, i ja ho he fet.
També?
Però jo si veig mainada al costat, m'aguanto, perquè dic no, perquè passarà això.
Sí. Perquè doncs
si hi ha algun dia més tard, no ve ningú, jo passo. Sí. Però si hi ha mainada,
hi ha moltes
vegades, m'espero perquè donaré un mal exemple.
Moltes vegades jo aquí al poble, passant d'un cantó a l'altre, no vaig a tocar els nassos al botó per frenar tot el tràfic. Espero un moment que no hi hagi d'això.
Jo ho faig per no frenar.
Aquest tema el volia treure jo ara, perquè és el que he tret 10 vegades aquí al programa, perquè és que em fa molta ràbia. I com que encara no m'he desfogat, aquesta gent, és el que ha dit en Josep, aquests personatges, i jo també crec que és del civisme, perquè el bon civisme és per acció o per omissió, no?
Sí.
Aquesta gent que amb una carretera, amb un semàfor d'aquests que aprems el botó, doncs a mi el que em rebenta és que premin el botó i passin...
En vermell.
En vermell.
Sí.
Perquè si prems el botó, llavors entres a la regla i esperes.
Sí, t'has d'esperar.
Encara que sentis... Ric, i no passi ningú, tu t'esperes, perquè si no, no l'haguessis
apretat. Perquè si sents el ric-ric, valores... Dius,
jo m'he trobat amb vehicle, parat amb un semàfor vermell, ningú a la rodona, estaven mirant la tele i el que havia apretat el botó, i allò com un... Jo em sentia imbècil allà.
Sí, sí.
No,
això passa.
I lo típic...
Que jo no prohibeixo que premin el botó.
No.
Però que si el premen...
Exacte. Que
t'esperis. Ho has definit molt bé. Entres a la regla. O sigui, si vols passar en vermell, perquè a un quilòmetre a la dreta hi ha una...
No hi ha cap cotxe.
I vols tu jugar la vida.
Vale.
Dius, jo passo i no apretes.
A càrrec teu.
Però si apretes...
T'has d'esperar.
Ara, també et diré una cosa, has d'esperar-te. Però hi ha certs punts del món que el que va programar el semàfor també s'ho pot fer mirar.
Sí, això també.
Perquè acabes la paciència tu.
Això també.
Però sí, si apretes, jugues a esperar.
Per cert, que ja, rematant el tema dels semàfors, hi ha alguns semàfors que és extraordinari, perquè apretes el botó i es posa vermell. Ja.
Sí. Aquí el poble passa.
Que a mi m'agrada això, El que passa que després suposo que hi deu haver un temporitzador que no puguis tallar. Però
jo m'he trobat pel món dos vessants, aquest d'apreto i reacciono ràpid, o sigui, apreto, pum, vermell, passo, tinc 30 segons, 40 només, i es posa verd una altra vegada. Ara, al cap d'un minut, tornarà a funcionar el peató. I després hi ha l'altra versió, que és la problemàtica, que m'hi vaig trobar l'altre dia a Lloret de Mar, que em va passar això, que és una avinguda de quatre carrils, tu apretes, que... noi, vinga. I passaven explica... 5 minuts i allà érem uns quants i anar apretant i allà no passava res. Vull dir que jo crec que...
No, suposo
perquè
que...
Perquè ho posen llarg, no?
També... No, 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 no. Jo suposo que...
Hem esgotat els 4 minuts del programa...
Jo crec que hi ha botons que no funcionen, eh?
Jo també crec que hi ha botons que no funcionen.
També pot ser. Jo quan
veig els... O botons que es desactiven a horaris determinats que hi ha molt de tràfic.
Jo els botons vells, aquells verds... Ja, no, ja ni els pitxos. Pitxo aquests nous que són
això
grocs.
Això com un interruptor.
Sí, aquests
un
interruptor més gran. Aquests funcionen.
Per cert, per tancar el tema, ara que he sentit l'Aniol, com dieu de prem un botó? A veure, els de Banyoles ja diem, ja veiem que en diuen pitxa.
El jo pitxo,
sí. Sí,
jo pitxar. apreto un botó.
Pitxar.
Jo aquí, també apreto.
A la fina apreto. I en Gerard, avui en Gerard t'ha de suar de pensar.
Ja, estic suant perquè dic apreto i és prema. Però dic apreto, apreto el botó.
No, no ho diem mai prema.
Apreto el botó, apreto.
Bueno,
si no, podem pitjar, pitjar me sona
pitjar,
bé.
També.
Pitjar el botó.
Sí, perquè bé diguem trepitjar, no?
Sí.
Bueno, pitjar és com apretar.
Trepitjar. Sí. Ens queden dos programes. Aquí proposo, en algun d'aquests dos programes, ara hem parlat molt de semàfors, hi ha una cosa molt bueno, que es pot discutir, es pot allargar o no, o pot quedar parada de seguida, que és... I esteu d'acord? Hi ha una diferència gran entre els semàfors de Barcelona i els semàfors de Madrid. Els de Madrid tenen senyals acústiques per als
invidents.
A Barcelona no n'hi ha cap que tingui. Bueno,
sí,
alguns, però molt comptats, eh?
Aquí a Vilablareig en tenim un.
Bueno, doncs,
crec que ja n'han posat ara.
A Barcelona... estès com a Madrid?
No, passa que a Madrid passa una cosa. A Madrid sonen tots, o gairebé tots. Però aquí, que és el que passa amb el de Vilablareig, que ningú sap que el tenim per invidents. Perquè l'invident té un comandament. Som tan, bueno, som tan poques
clar,
persones
no
invidents
no passa, no passa
que tenen
un
comandament. I només sona quan l'invident...
Que
no passi a Barcelona.
Quan és ell el
que el demana. Podria ser.
El semàfor d'allà baix a la farmàcia.
No ens queda temps.
Estem acabant, per si voleu entrar ja amb la...
Hi ha persones que tenen comandament.
Amb la conspiració. Ens quedarà temps per la conspiració.
Jo només vull dir una cosa. Hem de fer un programa sencer del civisme. Però
sense cansar.
Perquè, bueno, ho dic perquè quan traiem el tema del civisme, del tema dels supermercats o de la circulació que ja ho heu vist, però un dia hem de tocar tema en general, però no comencem, no digueu res, tema gossos.
Ja l'hem tractat moltes vegades. Passem a la teoria de la conspiració. Farem un repàs ràpid per en Gerard. Sí. Dèiem que...
Jaume, 10 minuts comptats, eh?
Sí, sí, ja ho he vist, que estem a punt d'arribar a 2:15, em falten 8 minuts per 10:45. A veure si ens dona temps i si no ho deixarem pel programa.
No, vale, anirem allargant.
Van fer uns punts i ara sense els van discutir cada punt. Sí. Ara no els discutirem perquè en Gerard els escolti. Farem a modo de resum.
A veure.
És la conspiració aquesta de l'11 de setembre, aquests atemptats que van haver, i que hi ha gent molt amb molta reputació que està qüestionant que aquestes coses passessin d'aquesta manera. Hi havia uns punts que deia que el setembre del 2001 amb diversos terroristes armats amb cúters abraçaderes van sequestrar 4 avions de passatgers sobrevolant l'espai aeri americà durant 2 hores sense ser interceptats. Això, raro. A les hem dit, amb 4 collonades i amb l'intel·ligència que hi ha als Estats Units no van interceptar-los i es van passejar tan tranquils, van sequestrar avions i ningú es va enterar de res. Això ja comença a ser raro. A les 8:46 el vol d'American Airlines es va estavellar contra la torre nord del World Trade Center 102 minuts després de l'impacte a l'edifici de 417 metres d'alçada. Recordem que aquests edificis estaven construïts per aguantar terratrèmols i impactes, perquè també estaven construïts per aguantar impactes. Va col·lapsar en 11 segons.
Es va
11 segons,
tot ell, no?
Pam, tot. El mateix va passar amb l'altre, fem-ho així una mica ràpid, al cap d'un parell d'hores. I després ja sortim d'aquest àmbit, el vol 77 d'American Airlines es va estavellar a les 9:37, molt poc després, al Pentàgon. Immediatament l'FBI va requisar tots els vídeos, perquè imagineu-vos que el Pentàgon no és una cosa que no vigilada.
No, clar. De
va requisar tots els vídeos de les múltiples càmeres de seguretat que rodegen els edificis més vigilats del planeta i no hi ha ni una imatge sobre aquest impacte.
No es veu.
Almenys desclassificada, no sé si estan classificades.
Almenys no us diu, no?
Que estiguin classificades ja també.
D'aquí 50 anys ho sabrem.
Una mica estrany. A les 10 i 3 ja feia 2 hores que havia passat el primer incident, el vol 93 de la unitat de la United Airlines s'estavella en un camp de Pennsylvania, suposadament després d'una revolta de passatgers. En aquells moments inicials, centenars de testimonis entre periodistes, bombers, policies van denunciar l'existència de fortes explosions en les dues torres que es van produir moments precedents al col·lapse. Ja a la tarda, a les 17:25, la Torre 7, últim edifici que quedava en peu del World Trade Center, recordem que a part de les dues torres bessones hi havia 7 edificis més al voltant, doncs l'últim, per fi, també el van desplomar, no degut a, bueno, devia ser per les conseqüències d'haver caigut als altres això. Però aquí ve lo important que dèiem el dilluns passat, i és que el 24 de juny, estem parlant de que això va passar l'11 de setembre, el 24 de juny del 2001 en Larry Silverstein arrenda la propietat del World Trade Center a l'autoritat portuària de Nova York per 3.200 milions de dòlars assegurant-ho contra atacs terroristes.
Ah, quina casualitat, no?
Tot això està documentat aquí. Ensenyen fotos i ens vam quedar en aquest punt 11. Parlava d'aquest en Larry aquest, que diu que dies després dels atemptats feia unes declaracions on reconeixia que l'11 de setembre havia donat ordres als bombers de tirar avall la Torre 7 per evitar més pèrdues humanes, no sé per què. I reprenem, doncs, amb aquests 5 minuts que ens queden, els altres punts que ens queden. Aquests ens hi podem parar, perquè si no arribem al final ens quedarem a la meitat. Una de les coses més sorprenents d'aquest fatídic dia és que alguns grans mitjans de comunicació van anunciar el derrumbe, l'esfondament de la Torre 7 abans que es produís.
Ah.
Sí, evidentment van sortir notícies, encara no es havia enfonsat.
I ja ho deien.
I ja ho estaven dient.
Has vist?
Això és raro.
Raro, que deia aquell.
Raro. Estrany.
Home, és més raro.
El mateix va fer la BBC.
És més raro que els terroristes avisin amb antelació que fotran a baix la torre i que ho donin, i parlin amb dos diaris perquè donin la notícia.
Bueno, això no és tan raro. Això no és tan raro.
No, bueno, home, per favor, no fotem. Home, si em dius que és que faran rebentar una bombona de butano a la plaça de a la plaça d'això, potser sí.
T'estàs acostant a la teoria aquesta, però...
No, jo, goita, ja la primera cosa que no hi estic d'acord és que diuen no hi havia cap avió militar de caça d'això. A veure, Estats Units no és com aquí a Europa, que normalment hi ha una patrulla de caces de combat amb els motors, no amb els dos engegats, però amb tots els adjius.
Però això ho han aquí o allà?
Aquí.
Aquí. Allà no.
Una alerta, aquí un avió està en l'aire amb dos minuts i mig.
Estem parlant d'abans del 2001. Espera, tu creus que haguessis igual pogut agafar una avioneta i fer el que haguessis
exactament
volgut?
Exactament igual, Goita. Espera't un moment que et diré una altra cosa. Estats Units, les bases militars no són a costat de Nova York. No n'hi ha cap. Són...
A Washington.
Més enllà.
Bueno, Washington ja...
Més enllà. Un caça aquí de la base d'Albacete que d'això, que per ja ho diré demà, per arribar a la frontera, si s'allarga, tarda 8 minuts per arribar a la frontera. Si tu tens l'avió que s'està fotent la bufa contra les torres aquelles inclinades que hi ha a Madrid, encara que aixequis un caça, encara que l'aixequis de Torrejón de Ardoz, no arribes a temps de fotre.
No,
i una altra cosa.
No, però és que el primer punt no era aquest. El primer punt era que es van passar 2 hores passejant-se per l'espai aeri.
Jo estic amb la teoria.
Que no els detectessin, no? Vols dir?
Anem Sí, clar. No, a veure, que no estem parlant de...
Que havien de
detectar. Avui en dia algú es desvia de la seva via, de tu, aquest avió que va a Madrid, des de València, està girant cap a Sevilla. Li donen dos avisos. Avui en dia li donen dos avisos. Passa que en aquella època podia dir, hòstia, aviam, què passa?
Bueno, què passa?
Hi ha moments que diguem, no s'imaginaven, avui en dia no passaria.
I a més, el primer vol, entre el moment que s'aixeca i s'estampa contra el d'això, no hi ha dues hores. No,
perquè no tothom podia estar compinxat en què passés, no?
Es va aixecar del vol de costat de Nova York i es va estampar contra les torres, o sigui que devia haver arribat, com aquell que diu, al final de la seva carrera d'elevació quan es va estampar.
Està clar, està claríssim, que en Josep no hi veu conspiració, no. Però bueno, anem tirant endavant. Les quatre caixes negres dels avions, estem parlant de quatre caixes negres, no una, ni dues, ni tres, quatre.
Quatre.
I posa formatge perquè...
Clar, home, jo intento vendre el peix. Sí. Que s'estavellen contra les torres bessones, no estem parlant ni de l'Pentàgon, eh?
Sí, sí.
Desapareixen pulveritzades. No se'n sap.
Això no passa.
Res més. Un moment.
Això no passa.
No m'ho crec.
Però el pas... Home, jo no t'ho crec.
Però no m'ho crec.
Un moment. Però en canvi el passaport de Mohamed Atta apareix intacte entre els escombros. Es tracta justament del líder dels terroristes. Això ho publica de guàrdia.
Les caixes negres diuen que no es destrueixen mai per res.
Però en canvi, també són secrets. Malament que siguin secrets.
O les han trobat.
I no s'ha dit.
I evidentment es devien treure tots els datos habidos i por haver. Perquè no us en recordeu. Els que van morir estampats contra les d'això, els terroristes, no va ser el final de tota la història. O sigui, en van treure que després trobessin el passaport de
allà com posat allà.
Però vull dir, després es van dedicar a perseguir per tot el món la gent que havia muntat aquesta història. Es van tirar 10 anys perseguint gent i els han anat a buscar encara que siguin al mig d'Afganistan.
Bueno, això és el que ens diuen,
Els han anat liquidant, no?
També és el que diuen.
Jo puc parlar amb coneixement de causa perquè jo vaig marxar dels Estats Units l'1 de setembre del 2001. Vaig anar de visita a Washington, a les Torres Bessones.
Si et descuides,
10 dies abans vaig quedar al camp. I tenia la meva parella, es va quedar allà, que hi treballava, i havia de marxar, crec que el 12... i no va poder, perquè van tancar tot l'espai aeri durant dos dies, no va poder. I després vaig tornar l'any següent, i allà hi havia un forat...
Ja,
impressionant.
Que faltaven dos edificis, que era aquest, i molts més.
Ho deixarem amb dos punts més, perquè veig que ja el temps se'ns esgota i en Josep se'ns està posant molt nerviós.
Punt ràpid, Jaume.
Les primeres declaracions de l'administració americana a càrrec de Condoleezza Rice, recordeu aquest nom, Donald Rumsfeld o el propi George Bush van ser encaminades a dir el mateix, tots,
Bueno.
Ningú podia haver-se imaginat alguna cosa així, que alguna cosa així pogués passar. Val. Poc temps després vam saber, just aquest dia, l'11 de setembre de 2001, hi havia en marxa als Estats Units quatre, no una, ni dues, ni tres.
Quatre
simulacions d'atemptats terroristes, que un d'ells almenys consistia en el segrestament d'avions i la seva i fer-los servir com a projectils contra edificis.
Però això m'ho crec, perquè a
això
vegades
publicat,
portar a terme un atac terrorista d'aquesta magnitud, vulguis que no, els serveis secrets, infiltrats, espies, contraespies, alguna informació t'arriba. Algú que està comprat a Afganistan, tu sembla que aquí estan parlant, no ho tinc clar, però de segrestar un avió, fa dies que estan fent un curs de pilotatge. Bueno, doncs arrenquem alt, però
bé,
no
ho deixarem
tota
aquí, però la meva
teoria?
La meva teoria no, perquè jo no tinc teories d'aquest tipus, però el NAS em diu que hi ha marro aquí.
Jo vaig llegir en el seu dia que hi havia una compra-venda d'accions els dies abans de diverses coses, tant d'oficines d'allà com de no sé què.
Aquest mateix cas del propietari.
Sí, que també després, com que sabien que anirien a Afganistan, després tota l'economia de guerra que hi ha, algú va comprar una empresa, no sé què, 10 dies abans d'anar a Afganistan. Bueno.
Algú us havia xipat alguna cosa.
Tot això, hem de parar perquè, mira, ens està fent senyals
l'Aniol.
Una cosa, i a més nosaltres, això ens ha fet agafar gana.
Segur segur.
I no sabem, la Fina no ens
però
ha fet spoiler del que portava.
Però us quedareu amb les ganes, que diu aquell.
Vale, vale.
Un moment, abans d'entrar a la cuina. Si no la sabeu, miraré de portar-la la setmana que ve, si us sembla bé. La història de la catalana, de les Torres Bessones, que es va, us dono ja una mica el caramel a la boca, es va fer passar per una persona que havia patit... l'atac estava dins la torre
mas falsa condura
i era mentida
i va intentar cobrar alguna ajuda
i va cobrar-les
com que ens queden 5 o 6 punts més
es va passar 5 o 6 anys fins que algú no va dir escolti, perdoni, però vostè no donant conferències i cobrant pasta com un d'això perquè dient que ell havia baixat des del pis
i li van prendre després aquesta pasta
ja la té,
no?
Mira, la setmana que ve us ho porto
entrem a la cuina. Cap, si tu em pagues a mi perquè jo t'expliqui un cuento.
Josep, que han dit a dinar, han dit a dinar. Loli!
A sopar, a sopar.
Engega el fogó.
Ah, faràs alguna cosa per sopar avui.
Bé, però el que veig aquí a la taula...
Jo pensava que ens donaries més temps per fer el dinar de demà, no? Però jo hi he sopat jo.
No, no, us irà bé per fer el dinar de demà, perquè té un procés que vol el seu temps. I per tant, per avui sopar, us faria sopar molt tard.
Té alguna maceració?
Però per el que veig, haurem de començar els dies que ens queden a portar coses fresques.
Sí.
Però esclar, avui jo no m'imaginava ja que faria aquesta calor, per més que ens ho deien, no?
I he vist que aquesta setmana arribem a 30.
I encara he portat una cosa per fer gratinat al forn, què veus?
Bueno, bé.
Mira,
bueno.
I farem, doncs, avui una cosa que a mi de tant en tant m'agrada, o de tant en quant, no sé com es diu.
Sí, tant en tant.
No massa sovint, però farem unes patates farcides.
Bé.
Unes patates que primer les heu de triar ben maques, que pugueu fer una per persona, per exemple.
Una bona patata,
una bona patata. I les bullim amb una mica de sal durant 20 minuts. I les posem que se refredin tranquil·lament, no tingueu pressa, per això dic que per avui sopar no. Les podeu bullir aquest vespre i demà les tindreu a punt per treballar-les. Què fem? Quan són ben fredes, les partim pel mig de dalt a baix, no així pel través,
transversalment,
de dalt a baix, que ens quedarà com una forma de barca. I amb una cullereta les buidarem, tot allò ho guardem i ho barrejarem amb una cosa que aquí a la taula hi ha algú que li agrada molt, que és sobrassada. I també una mica de formatge ratllat. Un bon raig d'oli d'oliva, ho ben barregeu, i torneu a emplenar aquelles patates.
Sort que vinc sopar.
I les poseu a gratinar. I quan les veieu d'aquell color que us agraden...
Ja ho estic veient, regalimant les sobrassades que ho estic veient.
Escolteu-me, però això és una bomba.
És una bomba de
rellotgeria. Però una bomba d'explosió de sabors.
De sabors.
A més, hem de mirar que les patates siguin de la mateixa mida, no?
Sí, més o menys, que quedi bé una per persona, i si no, n'has de fer dues per persona.
Una vols dir que després menjaràs dues meitats.
Tot una.
No, té molt bona pinta.
I què us dic? El més complicat és el temps de bullir-les i deixar-les refredar. Perquè l'altre es tracta de fer
una mica de treball manual.
Vols fer que no t'agrada la sobrassada? Posi tonyina, posi allò surimi,
carn picada,
l'imaginació al poder.
El que tu vulguis, el que tu vulguis. Però és que amb la sobrassada i una mica de formatge...
Olé.
Ara que vinc de França, una mica de Comté. M'encanta a mi el Comté de França.
Gratina bé. Gratina bé.
No ho he provat, segurament. El ben enratllat també, jo el compro de taco, eh?
A mi m'agrada més de França el foie.
També, home, no, hi ha molts formatges molt bons, eh?
Relanchon,
que fa molta pudor, m'encanta també, però com té...
Però quin és el que fa molta pudor? És el gruyer.
El Relanchon.
El gruyer no fa pudor.
Perdona.
Fa una olor, però no.
El gruyer no fa pudor, no.
N'hi ha un que fa molt...
És el de forats, el gruyer.
Sí. N'hi ha un que fa pudor com de peus.
No, confons, Jaume.
Em confon.
Un cabrales
fa olor.
A França
que fa olor de formatge, però...
Cabrales, t'explicaré un dia l'anècdota de comprar un cabrales Astúries, fotre al maletero i venir aquí a l'estiu. T'explicaré el que va durar
doncs
el maletero.
Jo t'explicaré com ho pots fer, per que no et faci
cabrales comprat allà, agafar l'avió i a dintre l'avió un se li acudeix treure'l i obrir-lo, i si es descuida obrim totes les finestres de l'avió.
El francès aquest que
però jo tinc el truc per això.
Ai, ara no ho recordo, no és el gruyer, doncs.
Sí, és l'Albert, que també és rotllo cabral, és el...
Ho sabeu? Que jo
no, home, no, el Rocafort no.
Bueno, el Rocafort fa cert olor. També.
Sí, sí, però, no, però aquests...
Reblochon?
A veure, aquests fan, sí, fan olor de formatge, almenys.
No, de peus.
Forta, forta.
No, que fa olor de peus.
Reblochon. Sí, però és que com el que jo, que no sé quin és, ara jo pensava que era el Gruyère,
bueno,
no, que de gust és molt bo, però no el pots aguantar de...
doncs amb, jo, amb el nas, jo diria que és el Reblochon.
Jo, si mai torneu a comprar Cabrales, us diré el truc perquè no se us senti l'olor.
Tapa el nas.
No, 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 i ho pots portar
no
a la maleta.
No posar-lo al cotxe.
Ho pots posar al cotxe. Compres cafè molt o en gra, i aquelles bosses, si tu hi poses el formatge embolicat allà dintre i les tanques bé, aquelles
no
bosses són hermètiques, no deixen passar l'olor.
Però igual... també ho pots envasar al buit, doncs.
Bueno,
clar, sí, sí,
però a vegades estàs de vacances i no tens...
Ah, no, sí, sí,
clar,
sí,
clar,
faci el favor.
Quan jo hi vaig, anar no s'envasava
no, no, i encara que t'envasin al buit la botiga,
no, no,
un cop l'enceta si en queda...
No. La, els paquets del cafè. El paquet del cafè, fixeu-vos que no deixa traspassar.
No, és, un, és possiblement un dels embalatges,
doncs,
un dels embalatges més d'això, perquè doncs, el cafè és molt punyetero.
Clar, doncs aquest és per portar...
perquè deixa anar oli i aromes,
sí,
i
no
ho atreveixen tot.
Doncs
i en canvi
no,
allò que és un complex normal de poliamida i,
sí,
i alumini i alguna altra
doncs
cosa
aquí ben, aquí
clar,
ben tancat,
jo a vegades he vist que,
aquest formatge
que n'hi ha que envasen amb aquests paquets també la marihuana.
Ah, home, no, mira,
perquè clar, així no deixa anar la,
esclar,
esclar, la
doncs això ens ho va dir la mateixa
com ho saps això?
No, no, per el, que va... vist, el que he vist a les notícies tenen aquest
sí,
aspecte no,
aquest així, truc
jo ho he sentit també de barrejar haixix o així amb cafè,
la mateixa senyora que ens va vendre el formatge, ens va dir us, em sap greu perquè haureu de comprar cafè, però si compreu cafè el buidem.
Jo veig més factible anar per allà al poble amb una carnisseria i dir, tu tens un... Saps, aquest, bueno, avui
sí,
en dia serà mi, seria
no,
més fàcil que ens enrere.
No, vam anar a la pròpia cava allà enfonsat.
Un que tingui un envasador al buit, una carnisseria, i això t'apago.
Però llavors jo parlo poder de 10 o 12 anys enrere, no sé si era això d'envasat al buit.
Quan jo viatjava a Colòmbia i sobretot a Centroamèrica...
Colòmbia també és un bon país per portar cafè.
Per portar d'això altre, també.
Cafè, he dit cafè.
Era el problema de que portessis cafè.
Sí.
Perquè ja sospitaven.
Perquè quan arribaves a Madrid, t'obrien la maleta,
treien
el cafè,
sí,
i obrien els paquets,
sí,
de cafè.
Sí.
Perquè,
cony,
això era...
El canviazo també, no?
Home,
eh? Abans de passar
ja
la història, perquè
sí,
ja és hora,
doncs,
quan,
doncs, sí,
quan parlava la Fina del gratinador,
sí,
m'ha vingut al cap un acudit, però jo no sé, són tres quartons a potser.
Digue'l.
És que es repeteix a les 12 aquest programa.
Sí, tant.
Sí, tot amb vores nocturnes.
Pareu un moment la ràdio durant 30 segons.
Per cert, no ho digueu, que es repeteix.
Ah, no? Ai, no, no es diu.
No es diu, i per tant la gent no ho sap.
Ho direm ara.
Ah, vale, no ho digueu, no que no ho diguem, sinó
no,
que hauríem
no
de dir-ho més.
Esclar.
Bueno,
ah, que si ara esteu preparant el sopar com la Fina, que és de sopar tard...
Sí, però nosaltres no farem...
M'he quedat amb aquelles ganes
no, ja,
de tornar
però,
a l'escoltar. A
veure,
a
si no han escoltat aquest, tampoc ens escolten ara dient que es repeteix.
Vinga.
Però a vegades escoltes al final
ara
i, dius,
bé, això,
i dius què diran
l'acudit molt ràpid i he pensat com m'ha dit la Fina de l'olor del gratinar, perquè he pensat amb el gratinador i el
sí,
gratinador amb llum elèctrica
sí,
i, va, i he pensat amb aquella nena ben pobra que va anar amb la iaia i diu, iaia, la llum es menja, i diu, home nena, què m'estàs dient, què estàs dient això, per què dius això, diu, no, perquè aquesta nit he sentit el papa que deia apaga la llum i menja-te-la.
Bueno,
aquí ja hem entrat.
Vinga, gratinarem.
Gratinarem un rato. Va.
Anem a la història, si us sembla.
Hem entrat en un altre sí, nivell, no?
Bueno.
Que per cert, bueno, anem a la història, un moment.
Sí, no?
Ara tirarà la música, però només vull dir que he pensat molt amb els maquis aquests dies.
Bueno,
que
pues
jo,
va,
clar, jo vaig marxar amb els
maquis.
I miro, a vegades miro a internet, estrenes i coses...
Et falten maquis.
De pel·lícules que s'estrenen. I dic... per veure jo què puc mirar a les plataformes
sí,
aquestes,
sí,
eh? Tinc una web que, sí, que es veu que s'estrena. I n'hi ha una de la Carmen Machi, que s'ha estrenat ara aquest
sí,
any.
Sí,
de,
la que fa Aida.
Es diu, la que fa Aida, sí, que es diu Tratamos demasiado bien a las mujeres,
ah,
sí, que és una dona, entenc que la Carmen Machi fa de feixista espanyola, convençuda,
sí,
i es troba que se li apareixen a casa, a la seva masia, uns maquis.
Ah, mira,
i bueno, la portada surt ella amb un rifle, vull dir que alguna cosa
sí, sí,
deu passar aquí,
deu passar,
mira
deu...
quina casualitat,
ja la buscaràs.
Feia temps que no sortia una pel·li de maquis
i ara
surten
cada,
i aquestes,
cada setmana
ho diu, l'argument ho diu, uns maquis, dic,
és que a vegades surten de sota
és
les pedres
que, és el que
els hem posat de moda.
I ens va quedar alguna cosa al tinter, Josep, d'això dels maquis?
Sí, hi
doncs vinga, posem la cortineta,
vam estar molt curts,
ara posem-ho a sobre el tinter, no pas a sota.
Va.
Bueno, què volies preguntar? Què volies saber dels maguis?
No, tot, el que pugui.
Ah, bueno,
ja t'he dit que era un tema que és...
Em vam estar parlant bastant el dilluns passat.
Vaig arribar, vaig escoltar les abelles i ja estava
amb el camping. Bueno, vam... bueno, a veure... els maquis van, de fet, ens vam liar una mica perquè, perquè jo sempre he tingut la meva pròpia idea, o sigui, sóc bastant iconoclasta en aquest sentit, o sigui, perquè m'expliquin una idea moltes vegades no me la crec. Lo normalment és que no me la creï.
No, ho hem vist avui en la secció de la teoria.
Ets escèptic.
Escèptic.
O sigui, que no, aquí n'hi estan, eh?
Les coses s'han d'analitzar. No et pots creure...
El primer que passa.
No pots anar a qualsevol míting dels que fan avui dia i surt un i diu jo faré i l'altre faré.
Això està en el decàleg dels historiadors, clar. Home, aquesta manera de...
Exactament.
Un pensament crític, una mica.
Has de tindre un pensament crític, perquè és que si no... bueno, l'altre dia teníem una discussió... amb les jornades...
Però ets obert, com a historiador, ara sí, aficionat, sí. Ets obert de ment també reconèixer que t'has equivocat en una història?
Sí, sí, per què no?
A veure si el convencer. Si la gent...
Bueno, tornant al tema, perquè tornem a anar.
Se passa el temps, eh?
De fet, van ser, o sigui, acabada la Segona Guerra Mundial, doncs el partit, bàsicament el Partit Comunista, encara que hi van haver, per exemple, el PUM, la CNT, que també tots tenien, tots vivien...
La FAI també, la FAI?
No, la FAI havia ja pràcticament desaparegut com a organització. Però que tots vivien a la zona de Toulouse, aquell tros va ser el centre neuràlgic de tota aquesta gent, i llavors, doncs, bueno, quan van acabar...
Dissabte hi vaig estar-hi.
I van acabar la guerra mundial es va acabar, els que van quedar, que havien estat lluitant amb el maquis francès contra els alemans, hi havien... No els havien enganxat, no havien mort, no els havien enviat a Alemanya a camps de concentració. Doncs, bueno, aquests, sobretot la gent que estava molt, molt imbuïda de la idea del partit, que ara m'he ficat en un jardí una mica perquè vull saber per què els comunistes ja dels anys 30, que ja sabien i ja tenien bastanta idea del que estava passant a Rússia, les primeres deportacions i liquidacions que va fer Stalin, doncs, cony, continuaven bevent de les essències del partit, perquè el partit és igual, com si siguessin cristians de la primera...
Bueno, era una fe cega.
Com una fe, sí.
És que hi ha una semblança amb la Iglesia medieval i dels principis medieval amb el Partit Comunista, que els podries agafar tots dos junts i embolicar-los junts.
A veure, tot està relacionat, l'amor també és cec.
Sí,
per exemple, el síndrome d'Estocolm,
sí,
o, bueno,
però és una ideologia.
A mi em vaig estudiar en col·legis catòlics, i el que van fer és fabricar un agnòstic practicant.
Bueno, sí, perquè no van encertar la metodologia, però una persona abduïda ja li pots anar ensenyant la realitat, que no la veurà.
Jo el dubte que tinc també, vaig fent preguntes dels maquis, perquè com que sóc totalment profà amb el tema, igual pregunto alguna bajanada, però la idea que tinc jo dels maquis és una gent emboscada, tal.
Bueno.
A França, que dius que venen de per allà o allà és original, també vivien, eren persones o un moviment clandestí? Eren sempre en clandestinitat, tant aquí com allà.
Ja està, ells llavors, quan van lluitar amb la resistència francesa contra els alemans, estaven camuflats com podien al mig del bosc.
Ho dic per fer-me una idea una idea, en els meus temps és com el grup Cometa, que era una bé, organització jo... activa, però totalment clandestina.
Sí, però ja
organitzàvem molt bé, però clandestinament.
No vam arribar a la conclusió el dilluns passat, Josep, que anaven una mica descoordinats.
Sí.
Eren com pollastres sense cap per aquí.
Llavors resultava que hi havia un tio sentat en una taula a Toulouse que deia, és que hem d'anar a veure uns tios que són allà baix, a Gandesa o cap allà baix, aquell d'això, i agafaven tres persones i deia, vosaltres heu de portar-li, i aquests atravessaven la frontera, es trobaven en la barrera, la gent... A veure, sí que hi havia algú, mentre tenien la pistola per allà sobre, que deien, sí, vale, sí, necessiteu un pa i un d'això us ajudem, però quan sortien, si no el telèfon anaven a parlar amb el sergent de la Guàrdia Civil, i ens van vindre uns tios, que tal i que qual, i uns han anat cap allà. La millor, si anaven cap allà, li deien que anaven una miqueta més a l'esquerra, però bé,
però
ells ja havien fet la feina. Perquè, de fet, això va funcionar així. O sigui, en una societat com la d'aquí a Catalunya, dic aquí a Catalunya, perquè a l'Aragó va ser una mica diferent, però bueno, també la gent que entrava per l'Aragó doncs va acabar a Teruel i cap a el que és els nuclis aquests que van quedar, i ja no diguem els que estaven a Galícia, que aquells van quedar abandonats com una... Alguns van entrar via Portugal, però tampoc era...
És que jo, dintre de la meva ideologia massa... aquesta totalment profana, de el que ha anat arribant al meu cap al llarg de la vida d'aquest moviment, el centrava molt a Catalunya.
No.
Quasi exclusivament a Catalunya.
No, n'hi va haver Andalusia, que van aguantar durant molt de temps. No.
I després, un altre, fa dies que vull preguntar, pot ser que un cop en aquest programa tu parlessis d'un avi o besavi o tatarabesavi de l'Alfredo Landa, que era guàrdia civil, era en Landa? Era un actor.
Era un actor.
No vas parlar d'un que havia viscut a Figueres? No vam parlar d'això un cop?
No ho sé, ara
mireu amb aquesta cara, que un cop vas parlar amb un llibre de l'Alfredo Landa, que parlava català,
també
perquè el seu pare o el seu avi havia estat destinat aquí,
sí, també
a Figueres,
sona,
crec.
Alguna cosa
era
em sona.
Sí, l'Alfredo Landa.
Alguna cosa em sona.
No ho sé.
Va estar destinat a,
el que no sé si
cap al nord.
Maquis,
El van enviar a la muntanya. Dic, que segurament no estigui relacionat amb controlar passos fronterers.
Podria ser, bueno, al final de la guerra, tot el que és la banda fronterera, per arribar aquí a Girona, si eres de fora de Girona, havies de demanar un salvoconducte a la Guàrdia Civil, i amb el tren des de Barcelona fins aquí te'l demanaven 6 vegades. I jo llavors tenia 6 o 7 anys i venia amb la meva mare, i me'n recordo que la meva mare es fotia un far de treure els papers cada parada d'estació pujava...
O sigui, això era com en època Covid, que havies de portar el certificat amb un injustificat.
Exactament, per arribar fins aquí, fins a Caldes, i a Caldes baixaves del tren
i
normalment agafaves la Tartrana, o per exemple, que a vegades havien baixat a Riudellots,
Fornells,
i ens venia a buscar l'avi amb la Tartrana, i cony, de Fornells a caçar, patam, altra vegada ens els havíem trobat. Sí. Que era un...
Però, qui us trobava, la Guàrdia Civil?
La Guàrdia Civil.
Sí. Vale, no, els maquis no.
Papierenc, que deia aquells papers, no? Bueno, ja està. Vull dir, això era una... El problema és que aquestes cúpules que es van quedar, que després no van tornar mai més, que es van estar, bueno, va tornar, per exemple, diguem-ho d'alguna manera, en Carrillo va tornar aquí als anys 60 o 70, ja no me'n recordo, vull dir... Ja havia passat
Carrillo.
I la passionària.
La passionària també va tornar, aquella d'aquí a Catalunya...
Però la passionària parlava molt per la ràdio, no? Per ràdio, internet.
Sí,
la ràdio continental, es deia?
No, per Pirenaica.
La Pirenaica, això.
La Pirenaica, que estava... La Pirenaica era a Praga, si no recordo malament.
Sí.
I se sentia, bueno, i aquí hi havia gent que la sentia a la nit, amb la manta posada a sobre, que sobretot els veïns no se sentin.
Era clandestí total.
Bueno, el problema és de que els hi van vendre amb aquests que van vindre cap aquí, que havien de reactivar la revolució, que ja ara sí que ara ja Franco duraria tres telediaris, no, llavors encara no hi havia telediaris.
Tres nodos
i el caso.
Sí, i que ja està, que la revolució triomfaria i tal. Sí, sí, sí.
Sortiu, tallem dues autopistes que ja ho tenim a tocar. Els hi van vendre que ho teníem a tocar.
Sí, camins rurals.
Sí, sí.
I bueno, els van anar liquidant. De fet, tot allò que estàvem parlant, dels que havien entrat per la vall de Camprodon, l'única cosa que es van fer és arribar, a veure si podien arribar a Barcelona per poder fer algun atracament en un banc per aconseguir
finançament.
Finançament, sí, sí. Primera, per dues coses. O sigui, si venies de França, portaves
francs.
Clar.
Peles no en portaves, perquè no podies entrar en peles de la República aquí, perquè ja les havien canviat.
Ah, esclar.
O sigui, o aquí anaves a algun lloc que hi havies un sac, o sigui, es van fer tota una sèrie d'atracaments econòmics,
sí, sí,
que tampoc van portar a cap d'això.
I amb aquells salvaconductes que portaven de França aquí, podien estar-hi si els hi demanaven papeles?
Bueno, entenc que passaven censes.
Si portaves una documentació, se trobaves
una... Jo diria que no tenien documentació, no?
Jo crec que
no, anaven així, però bueno, és igual,
res.
Encara que vinguessis amb una documentació...
Ni una identificació, per si els hi passava.
No, encara que tu portessis una documentació espanyola,
sí.
Si venies de l'altre cantó podia estar falsificada.
Clar,
per les noves documents d'identificació, els nous carnets que es van fer en aquella època. Però tot i així, esclar, tu podies dir, atrevessant per la vall de Bianya, per dir-ho d'alguna manera, trobaves una parella de Guàrdia Civil i diu, no, és que jo visc a Barcelona al carrer Montaner número 14, i diu, i vostè què cony hi fot aquí dalt?
Vinga,
és que venia a buscar bolets. Sí, així és, vestit d'etiqueta,
sí,
i d'això,
sí,
i tal, i qual.
Sí.
Au, el quartelillo.
Sí.
I llavors...
De primer és el quartelillo. I després ja perquè a vegades encara estiguessin 4 dies, averiguar-ho, perquè no hi havia pas WhatsApp.
No sorties fàcilment.
No passaves la nit allà.
No, és igual. I a més, la millor quan et deien... Bueno, és igual, ja l'han pogut deixar anar, ja pot marxar, ja pot deixar, tu agafaves d'això i fotien 4 tiros 2 quilòmetres més avall.
Allò que deien, Josep, els feien cantar.
Bueno, també, però
si hi havia un interès
que no calia, el màxim que li feien cantar, quants anàveu? 3? 14? 23? Per saber si havien de buscar els noms, tant se'ls fotien. És igual, perquè no eren normalment gent d'aquí, gent que tingués la família aquí, no,
que els poguessin buscar,
que poguessin,
sap d'on venien.
Exactament, home, sí que n'hi podia haver algun, però vull dir, no era el normal.
També se n'hi devien afegir els d'aquí.
Bueno, en conclusió,
mira,
es van extingir?
Sí.
Bueno, el moviment devia anar quedant apagat.
Mira, aquell coronel de la Guàrdia Civil ho deia, diu, ara no sé, però em diu...
Segur que hi ha un llibre que diu l'últim maqui.
Jo continuo dient, ho deixo aquí, que aquest programa ha de durar una hora i mitja. Mínim.
Ara que estem a les acaballes.
Sempre que vam corrent...
Ens queda el 607.
En van...
Ai, no, 707, 708 i 709. Ens quedarem al 709.
El 709.
Sí. Si Déu vol.
Pues,
la setmana que ve continuem.
No sé, se'n van carregar molts, però molts.
Sí,
sí.
No, sí, no. I els altres? Acabes de confirmar que es havien extingit.
Si
en quedava algun, es va convertir.
Un tinent coronel de la Guàrdia Civil, Eulogio Limian Pérez, descriu 2.235 guerrillers morts o capturats.
Mira, 2.500.
Sí. I qui se'n va acabar? La història dels
que maques. Devien ser els que devien... Bueno, entre els que es havien quedat per aquí dintre i els que havien entrat.
Bueno, vindrem dilluns, no?
Dilluns més, tornem a parlar-ne.
Sí.
707 ja, dilluns.
Bueno, si voleu, parlarem de l'única entrada que es va fer per la Vall d'Aran, que diguem, era la sèrie.
Bueno, i la Niola ens portarà...
La catalana.
Documentació, sí.
Doncs quedem així.
I jo us portaré una cosa freda.
Ara ja, per la temperatura, coses fredes.
Aquesta calor, no?
Sí.
Bueno.
ja doncs pensant en receptes d'estiu, sí. Ho deixem
aquí.
Després
farem la coca de Sant Joan, també.
També.
Ah, mira.
Ah, no.
Saps? Perquè...
Això, sí. Això el penúltim, el penúltim. Ai, no l'últim. L'últim, que és el dilluns abans.
Que faltarà una setmana i podreu preparar els ingredients.
Coca de llardons, coses així.
No, la de llardons.
És a dir, dijous gras, coca de llardons.
Si el 24 és un dilluns, que és Sant Joan...
Toca la de fruites i pinyons.
Sant Joan el 24, eh?
Ai, fruites.
És un cap de setmana llarg.
Debatrem, fruita.
Fruita.
Que tu ets de fruita, me'n recordo.
Fruita o no fruita.
Jo soc de fruita, però també he fet un humus fantàstic avui.
Però jo n'hi poso i el meu home la treu per menjar-se-la.
Ah, de fruita on?
A la coca.
Fruita...
A la coca, sí, sí.
A la coca.
Sí, i la
aquí
coca,
debatrem, deixem-ho per aquell dia.
I els torrontets, i tant que sí.
I la pots fer en crema.
I ceba la truita.
Sí. Vinga, ceba la truita.
Ceba la truita, aquí estem d'acord tots.
Que no falti.
Bona nit.
Bé, bona nit.
Bona nit.
Apa, siau. Bona nit.